seguim... Ai, la veu. La veu, ai bé, la meva veu, ai bé. Seguim en l'àmbit de la medicina, en l'àmbit mèdic, perquè en aquesta visita que vaig poder fer a l'Hospital de Sant Camil, on vaig tenir aquesta conversa sobre les infeccions de transmissió sexual tan interessant, que ens quedem amb això, eh? Cal fer servir el preservatiu, és que és tan fàcil com això. Doncs bé, en aquesta visita, com deia, vam poder conèixer també la nova gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, una doctora, la doctora Olga Ferrer, que passa a substituir el doctor Josep Lluís Ibáñez, que ho ha estat durant 15 anys. Vam poder tenir amb ella una conversa pausada per conèixer una mica com havia arribat ella fins al càrrec. I atenció, perquè es tracta d'una promoció interna, com aquell qui diu, eh? És a dir, no es tracta en aquest cas d'un càrrec posat a dit, sinó que és una dona amb experiència dins del circuit, diguem, del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, que havia format part fins i tot de l'equip directiu, per tant, un projecte continuista amb el que ja tenia Camils, però amb molts reptes i amb molts objectius per davant. I un d'aquests reptes té a veure amb una inversió que han rebut molt potent el Consorci Sanitari del Garraf, de 46 milions d'euros, que entre d'altres ha de fer un canvi fort i ha de representar un canvi important a Camils en les àrees de consultes, de sales de parts, de zona d'hospitalització i també en la façana. Per tant, si tot va bé, en breu, en pocs anys, veurem un canvi. De fet, si tot va bé, el 2024 haurien de començar aquestes obres que hauran de conviure, això sí, amb el dia a dia de l'hospital, i això segur que serà el més difícil. Aquesta és la conversa amb la doctora Olga Ferrer, la gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf.
Doncs bé, jo era directora d'operacions assistencials aquí al Consorci des de feia 2 anys i mig, i aleshores a proposta del president del Consell Rector, que el que fa és fa una proposta en vistes al relleu del doctor Ibáñez, doncs ell proposa al director del CatSalut i el director del CatSalut a la seva vegada ho proposa al conseller de Salut, doncs que sigui jo la persona que prendrà aquest relleu. Després d'entrevistes tant amb el director del CatSalut com amb el propi conseller, doncs el president finalment m'acaba nomenant en un Consell Rector doncs a finals de novembre.
Uh-huh. I què li suposa aquest repte a nivell professional, més enllà entenc del càrrec, no? Del que representa, no?
Bé, doncs a mi a nivell professional em suposa, és un repte per mi, evidentment recollir el testimoni del doctor Ibáñez, que portava 15 anys al càrrec, doncs una persona que ha treballat sempre de manera doncs molt generosa, ha estat una persona molt honesta, ha estat molt fàcil treballar amb ell, i aleshores recollir el seu testimoni amb un projecte que tenim, que hem treballat ja d'alguna manera conjuntament, perquè ja des de jo formava part de l'equip directiu i per tant doncs el projecte del CESAPG ja és un projecte que és molt meu també, però és de tot un equip de persones que ja treballem al CESAPG, aleshores és una mica el repte de continuar i mantenir l'essència d'aquest projecte, que el nostre projecte és el d'un hospital transversal, que això des del 2019 amb la fusió de l'Alt Penedès amb el Garraf doncs és el nostre objectiu, fer aquest hospital transversal, un hospital que pugui ser capaç d'oferir serveis doncs més complexes a nivell de territori, un hospital transversal que vol incrementar en complexitat i només derivar a l'hospital de tercer nivell, a Bellvitge en aquest cas, doncs allò que sigui estrictament necessari, i una mica aquest és el seguiment d'aquest projecte, és a dir, volem ser un hospital de proximitat però a la vegada complex, un hospital que treballi amb qualitat, amb seguretat, i també volem ser doncs un hospital que aposti per la innovació, un hospital que aposti per la docència. Nosaltres ja som hospital associat a la Universitat de Barcelona, a Vilafranca també hi ha la seu de la Facultat d'Infermeria, i per tant aquesta és la nostra gran aposta també, el ser capaços de formar professionals que després es vulguin quedar a treballar en els nostres centres. I volem ser un hospital sobretot accessible, volem treballar i seguir treballant en el tema de l'accessibilitat, en la reducció de les llistes d'espera, i per això doncs anem treballant.
Déu-n'hi-do els reptes, el volem ser, no? Entenc que és una línia continuista, no? Doncs de la que ja veníem coneixent amb el doctor Ibáñez al capdavant, i de tots aquests reptes d'aquest volem ser, no? Quina és la part que costa més? No sé, entenc que es treballa d'una manera paral·lela, no? Cada una de les línies, però no sé si hi ha alguna d'aquestes vessants que sigui més complicada, no?
Bé, potser la més complicada és el tema dels professionals, és a dir, actualment nosaltres tenim un greu problema que no és nostre, sinó que és de sector, amb el tema dels professionals, sobretot d'infermeria en aquests moments, que manquen professionals d'infermeria, i aquest sí que és el nostre gran repte. Per això l'aposta que ja vam fer fa 2 anys amb la Universitat d'Infermeria, amb la idea aquesta de poder formar professionals que facin les pràctiques als nostres hospitals, que ens coneguin i que vulguin quedar, perquè realment el gran repte que tenim actualment és el captar i retenir professionals, en aquests moments sobretot d'infermeria, però també mèdics i d'altres categories professionals.
I en aquesta experiència, en el poc temps que porteu com a hospital universitari, no? Està funcionant? És a dir, aquests infermers i infermeres, estudiants que venen aquí a fer les pràctiques, demanen després de quedar-se aquí?
Bé, nosaltres, la Facultat d'Infermeria de Vilafranca porta 2 anys, per tant encara no han acabat la carrera, però sí que a través de la Universitat Rovira i Virgili nosaltres ja formàvem, acollíem estudiants en pràctiques a les nostres instal·lacions, i sí que alguns d'aquests estudiants ja es quedaven, però la nostra aposta és que es quedin molts més dels que es quedaven i poder pal·liar aquest dèficit a nivell dels centres que tenim.
Li podem posar xifra a aquest dèficit? És a dir, estem parlant de què? Quants infermers o infermeres faltarien més?
Bé, no hi ha una xifra concreta, és a dir, si nosaltres som capaços de tenir més professionals d'infermeria, podrem ser capaços d'oferir més serveis. Aleshores, no és que ens manquin per fer les feines que estem fent en l'actualitat, sinó el que ens passa és que no podem incrementar la cartera de serveis en tots aquells dispositius que necessitem infermeria. I, per tant, no és un tema de manca per l'activitat que fem actualment, sinó és tot aquest projecte de futur que volem desenvolupar, que és el que necessitem comptar amb més professionals.
Deia ara que no és un problema només exclusiu, no? Diguem, del territori, és veritat que es coneix, no? Però continuen sent, és a dir, l'origen del problema continua sent el mateix, és a dir, fins ara el que s'ha anat dient, no? És un tema de treball poc remunerat o baix remunerat en comparació amb altres territoris, no? Moltes hores de feina, i a més en el cas del nostre territori ja l'ha afegit, que això entenc que no només afecta la infermeria sinó tots els professionals, i ha estat com una demanda històrica, que és el tema del peatge, no? És a dir, que això és un fre molt gran per molts professionals.
Sí, el tema del peatge evidentment és un fre, el tema de les remuneracions, que no són nostres, és un tema del sector, no? El conveni d'infermeria contempla unes remuneracions, ara és cert que l'any passat, des de principis d'aquest any, tenim nou conveni en els centres del Siscat, i des d'ara a final de novembre tenim nou conveni als centres de l'ICS, en els quals s'ha millorat bastant tot el tema de la remuneració del col·lectiu d'infermeria. I a nosaltres, doncs, el tema del peatge, la realitat és que a nosaltres el tema del peatge no ens està suposant una dificultat. Nosaltres el que hem intentat és una mica dissenyar un projecte que atraigui professionals, i el que sí que ens està passant és que molts d'aquests professionals el que al final acaben fent és venir a viure al territori, probablement, evidentment, no? Per no passar el peatge. Però és una mica el que ens acaba passant, i aleshores aquí està la nostra aposta, és retenir aquests professionals i fer que es fidelitzin i que vulguin venir a viure al territori, tenir fills al territori, etcètera, no? Per una mica també, doncs, fer comarques i millorar tota la...
Parlava també dels reptes, doncs, d'això de ser un hospital de referència i un hospital complex, en el sentit de, doncs, que només casos realment puntuals i específics, no, s'haguessin de traslladar a Bellvitge i que es poguessin atendre aquí al territori moltes altres situacions. No? Posi'm algun exemple, és a dir, quines àrees, per exemple, ja han fet aquest pas d'alguna manera i ja estem estalviant-nos, doncs, aquest traspàs a Bellvitge, i quines serien ara les que quedarien pendents?
Bueno, nosaltres, a veure, ja està clar que hi ha una part de la patologia que s'ha de fer als hospitals de referència, parlem de la cirurgia cardíaca, cirurgia toràcica, neurocirurgia, però després hi ha tot un ventall de diferents procediments, per exemple, quirúrgics, en el camp de la cirurgia general i de més, que nosaltres podríem, per exemple, fer territori. Un exemple seria la cirurgia bariàtrica, és la cirurgia de l'obesitat. Actualment, els pacients de l'Alt Penedès i Garraf, que tenen criteris per ser intervinguts de cirurgia de bypass gàstric, doncs es traslladen a l'Hospital de Bellvitge, i la cirurgia i el seguiment d'aquests pacients es fa a l'Hospital de Bellvitge. Nosaltres ja fa un temps que estem treballant per poder acreditar-nos en una unitat aquí al Consorci per fer aquesta cirurgia bariàtrica. Estaríem parlant entre 80 i 100 pacients a l'any que evitaríem el desplaçament tant per fer-se els controls previs com posteriors, com la mateixa cirurgia en si, doncs aquesta podria ser una. Altres coses que nosaltres estem fent o volem anar desenvolupant més de fer aquí en els nostres centres, doncs, per exemple, tot el tema del malalt renal crònic. És a dir, nosaltres ja fa uns anys vam fer una aposta per tenir un servei de nefrologia propi. Actualment aquest servei doncs, compta amb més de 8 professionals nefròlegs i estem començant a assumir doncs tota una sèrie de controls post-trasplantament, per exemple, evidentment el trasplantament s'ha d'anar a fer a l'Hospital de Bellvitge, això no pot ser d'una altra manera, però sí que és cert que tot el control d'aquest pacient en el post del trasplantament, en el seguiment d'aquest trasplantament, doncs també es pot fer al territori, estalviaria molts desplaçaments i tot aquest control del pacient també amb els nefròlegs que en realitat el coneixen. No? La nefrologia és una malaltia de malalts molt crònics i per tant és un vincle pacient-professional molt intens i el poder assumir nosaltres aquest, no? Continuar amb aquest vincle que han establert per trasplantament, doncs continuar-lo en el post-trasplantament, això és molt beneficiós també pels pacients. I com això, doncs, moltes altres coses. Temes de clínica del dolor, doncs nosaltres el que volem és incrementar la complexitat dels procediments que fem amb clínica del dolor, és a dir, amb moltíssimes altres, cirurgia de la retina, que vam començar a fer recentment aquí, és a dir, anar treballant per incrementar tota una sèrie de complexitats, les que ens toquen fer, evidentment, per territori, però sí poder fer allò que ens toca fer i fer-ho de la millor manera possible.
Entenc que inevitablement això implica més treballadors, no? Més professionals sanitaris, deies ara, no? És un dels reptes, no? També portar-los cap aquí. Quina plantilla té en aquests moments el consorci?
En aquest moment al consorci tenim uns 2.000 treballadors, dels quals el 60% més o menys són infermeria, un 25-30% són metges i la resta estaria repartida en altres categories professionals. Clar, nosaltres tenim un projecte d'ampliació i reforma dels nostres centres, això sabeu que ens van concedir un plurianual i que estem començant a executar-lo. Ja aquest any hem inaugurat el que és el bloc quirúrgic.
Perdó. Què vol dir ens van concedir un plurianual? Expliquem-ho.
Sí, un plurianual vol dir que segons un acord de govern doncs ens van concedir una sèrie de 45-46 milions d'euros a anar executant anualment per fer tota una sèrie de reformes i ampliacions dels centres del Consorci, del CESAPG. Això va començar amb una... Anem treballant diverses coses paral·lelament, però ja hem inaugurat un nou bloc quirúrgic aquí a l'Hospital de Sant Camil. Paral·lelament estem treballant en la construcció d'una unitat de diàlisis i una planta de docència fent un nou edifici a l'Hospital de Vilafranca. Estem reformant per ampliar un 50% la superfície del gimnàs de rehabilitació que teníem a Vilafranca. També estem construint i reformant i ampliant els gabinets d'endoscòpies d'allà de Vilafranca per poder incrementar la capacitat de proves i estem a l'espera de tenir el projecte guanyador per l'execució del que és l'obra més gran que tenim en aquests moments sobre la taula, que és la reforma i ampliació de la part de consultes, hospitalització, sala de parts de l'Hospital de Sant Camil. Aleshores, això... Clar, ampliar, evidentment, no? Si nosaltres ampliem doncs, 30 habitacions més aquí a l'Hospital de Sant Camil, doncs evidentment això implica que haurem d'anar incrementant els professionals conforme tinguem aquestes obres i una mica en això estem, per això aquesta importància per nosaltres de ser capaços de captar i retenir professionals per fer front a totes aquestes reformes que estem afrontant.
No sé si hi ha previst terminis per aquesta ampliació d'aquí de Sant Camil, que hi haurà consultes, hi ha sala de parts i tot plegat?
Sí, nosaltres ara ara diguéssim que hem fet la licitació pel projecte de la reforma, això en principi ara s'adjudicarà, aquesta no sabem si abans de final d'any, però si no serà a principis de l'any que ve, es farà l'adjudicació del projecte, a partir d'aquí entrem en tota una fase de disseny i de més, i la idea seria començar a finals de l'any 24 ja amb la reforma pròpiament dita, que començaria per la sala de parts i a partir d'aquí aniríem movent espais i de més per anar fent la part de consultes i la part d'hospitalització.
Entenc que aquesta sigui una prioritat és fruit també de que el territori ha crescut, és a dir, que cada vegada hi ha més gent aquí, per tant, més naixements, etcètera.
Esclar, o sigui, nosaltres el territori ha crescut, la població s'ha incrementat molt, els hospitals del Garraf especialment estaven projectats doncs, per una població en aquells moments, Sant Camil té més de 50 anys i per tant, o 50 anys complirem ara, i per tant estava projectat segons una manera de treballar i dimensionat amb una població que hi havia en aquell moment, ara han canviat les maneres de treballar i a més la població ha crescut. I aleshores, és clar, són uns hospitals que els hem d'adequar, els hem de reformar per donar resposta a les necessitats actuals.
Uh-huh. Amb aquesta previsió de reformes dels diferents centres del territori, no sé si ja queda completament abandonada la idea d'un nou centre hospitalari aquí al territori, perquè durant molts anys també va ser una demanda, no?, dels propis municipis, de les pròpies institucions, ajuntaments, de que la comarca necessitava una altra, en concret la del Garraf, no? La petició era molt al Garraf, necessitava un altre hospital. No sé si aquest, el fet de que s'estigui ara doncs, fent aquestes reformes i hagi previstes aquestes reformes d'alguna manera abandona aquesta idea de fer un altre centre hospitalari al Garraf.
No, això no és excloent. És a dir, nosaltres ara aquesta reforma el que ens permet és afrontar les necessitats actuals i dels propers 5, 6, 7 anys i a partir d'aquí, evidentment, s'ha de reprojectar el que és els dispositius sanitaris de les comarques de l'Alt Penedès i del Garraf. S'ha d'adaptar a les necessitats futures de la població que tindrem. Sabem que tindrem una població més envellida del que tenim actualment i, per tant, sí que és cert que cal un exercici que aquest ens toca fer conjuntament amb el departament i conjuntament amb els municipis també pròpiament dits, i que nosaltres com a CESAPG evidentment facilitarem sempre a l'avançar i al fer ara això ens dona resposta a la necessitat actual i immediata. Evidentment, ara mateix si parléssim de construir un nou hospital des de que comences a parlar fins que es construeix i està en funcionament, són molts anys. Són uns anys que actualment no podem esperar, no?, que la nostra població no pot esperar per poder tenir les necessitats actuals resoltes i, per tant, no, en cap cas no és excloent ni molt menys.
Precisament per això pregunto, perquè és una demanda des de fa molts anys, no? Però fa la sensació que sempre s'ha quedat en demanda, no s'ha anat com treballant, i aleshores no sé si la idea és, en paral·lel a aquestes obres, continuar treballant això, perquè, com deia ara la gerent, no? Sabem que és una cosa a llarg termini, és un projecte a llarg termini, un nou hospital.
A nosaltres, de moment, des del Departament de Salut, a nosaltres no ens han comunicat res. Si sabem que tenim concedit aquesta subvenció per fer aquestes reformes i ampliacions dels centres, que també inclouen en l'Hospital de Vilanova, també inclouen reformes i dels serveis d'urgències, dels quiròfans, de tota la part de les habitacions de sociosanitari i de més. I, per tant, nosaltres, de moment, és el que estem fent, que és el que el departament ens ha comunicat. Si en algun altre moment doncs, se'ns comunica una altra cosa, nosaltres col·laborarem i participarem, evidentment, del disseny i del projecte d'un nou hospital, si és que fos el cas.
No sé si, i no sé si ja he tingut ja experiència, no? Probablement la part més, o això alguna vegada recordo en conversa amb el doctor Ibáñez, que ho havíem parlat, la part més difícil probablement, o més complicada, o més feixuga, no sé si més difícil, sempre és la del personal, no? Al final, el tema de recursos humans, no?, i el personal sempre és el més difícil en qualsevol empresa. Fa no gaire també va sortir ja algun comunicat, no?, de professionals d'aquí del territori que d'alguna manera denunciaven que aquestes reformes eren una mica com pagats, no?, com solucions que tapaven com petites ferides, però que estava tot encara com antiquat, per dir-ho d'una manera suau, i que no solucionaven el problema. No sé com afronta aquesta situació i una mica que també com si està d'acord amb el doctor Ibáñez que la part de recursos humans, no?, que el personal sempre és la part més complicada en una gerència.
Està clar que la part de recursos humans, i estic d'acord amb el doctor Ibáñez, és la part més complicada d'una gerència, d'una direcció, d'una cap de comunicació, és a dir, gestionar persones...
D'una família, no?
D'una família, no? Gestionar les persones sempre és un tema molt complicat i en això, evidentment, li dono la raó i per això treballem molt i treballem molt també tota la comunicació interna nostra i intentem que els nostres treballadors estiguin al màxim d'informats possibles de totes les coses que succeeixen al centre. No és fàcil. No és fàcil perquè tenim 5 centres i, per tant, arribar a tothom, a tot arreu, en el mateix moment, doncs és un repte diari que des del Departament de Comunicació doncs, tenen. Però no estic d'acord, així com estic d'acord amb el doctor Ibáñez, no estic d'acord amb aquesta part de treballadors del comitè que deien que això eren pagats, perquè la veritat és que el que jo he pogut veure dels projectes que s'havien presentat, i un dels quals és el guanyador, no són pagats. De fet, és un nou hospital, bàsicament, és a dir, és una reforma integral de tot l'hospital. Si algun d'ells ha entrat a veure el bloc quirúrgic, nosaltres vam fer una reforma i ampliació del bloc quirúrgic, i el bloc quirúrgic actual doncs no té res a veure amb els tres quiròfans que teníem. És que sembla actualment que entris en un altre hospital que podia, no? Perquè és un bloc quirúrgic modern, nou, que dona resposta a totes les necessitats. És a dir, nosaltres no estem plantejant aquesta reforma i ampliació com pagats per passar el temps, sinó realment com a reformes que donguin resposta a aquestes necessitats. El que estem fent ara, que quan estigui inaugurat el mes de febrer, ja us convidarem a veure-ho, però la part del gabinet d'endoscòpies, el gimnàs de rehabilitació, i ja es podrà veure que són espais absolutament nous, moderns i adaptats a les necessitats. I això una mica és la finalitat d'aquest projecte que estem treballant.
Quants treballadors hi ha a Camils, en concret? Ho sap dir?
A Camils hi hauria uns 900 treballadors, més o menys.
Uh-huh. No sé si en aquesta sensació o percepció de vegades doncs, d'hospital que ha quedat enrere, no? en contrapartida d'aquestes reformes que ara comentava la gerent, si el fet de la façana, és a dir, si de vegades també ens guiem molt per una primera imatge, no? Aquesta façana, aquest edifici, no? D'entrada que ja es veu, doncs, que té molts anys, ajuda poc, no? Moltes vegades a entendre que estàs entrant en un edifici que no és tan antiquat, sinó que dins s'han fet moltes coses. No sé si això, d'alguna manera, és com un impediment, de vegades, perquè vivim com en un món molt de primera imatge, no? I primera impressió.
Aviam, és cert que la façana de l'hospital és una façana antiga, projectada fa molts anys, el hall també ho és, i que per dintre hem anat adequant zones. Hi ha una UCI que es va fer nova ja fa uns quants anys, hi ha tota una reforma de la part d'urgències, hem treballat també molt la part del quiròfan per suposat, hi ha parts de radiologia on s'han incorporat equipaments nous i molt potents, ressonàncies, tacs, etcètera, d'última generació, i que també ha obligat a fer un canvi en l'estructura dels espais. Però sí, és normal, o sigui, l'aspecte exterior condiciona, i per això aquests projectes que nosaltres hem pogut veure de reforma i ampliació ens canviaran totalment les façanes. No sé quina serà la guanyadora, però l'Hospital de Sant Camil, com el coneixem actualment, no el reconeixeríem. Si és que no, aquests projectes tiren endavant i de més,
serà... Per tant, hi haurà un canvi d'imatge exterior, també?
Sí. Hi haurà un canvi d'imatge exterior, que el que farà és una mica integrar l'hospital dintre de, no, de l'espai exterior, un espai més amable, probablement en tots aquests projectes, aquests cotxes que tenim aparcats aquí a l'entrada, aquests cotxes desapareixen, és un altre tipus d'entrada a l'hospital, accessos diferents per la part de consultes que per la part d'hospitalització, és a dir, ens canviarà absolutament la percepció que tenim de l'hospital actual.
En aquest període de temps que comentaves, d'aquesta zona, que hi ha un període relativament curt hem de veure un
Clar,
canvi.
De fet, nosaltres entre 2024 i 2027 són els anys en què està previst l'execució del projecte, i per tant això ja és una realitat bastant immediata. El complicat serà per nosaltres conviure amb aquesta reforma mentre no parem l'activitat. Per això també era molt important que aquests projectes havien de... Tota aquesta reforma de l'hospital i ampliació es fa, diguéssim, per fora inicialment de l'hospital, i llavors sí que hi haurà un moment que comunicarà amb la part de dintre i es farà la reforma de l'espai actual, i això fet per plantes i amb tempos determinats doncs ens permetrà mantenir l'activitat, perquè evidentment els hospitals doncs no els podem tancar, mantenir l'activitat i anar fent aquesta reforma. Serà un temps que serà dur, perquè treballar amb obres doncs sempre és dur, però jo penso que realment ens compensarà al final, perquè tindrem un hospital diferent.
Déu-n'hi-do el repte. Gerent, per quants anys? Per quants anys és el càrrec? No sé si hi ha... No hi ha una data límit,
No hi ha una data límit fins que el conseller i el president...
No, perquè aquests càrrecs no diuen un és gerent o pot ser-ho màxim un temps. No
hi ha un temps, en principi, mentre desenvolupis la feina conforme, no? Et demanen, i amb el vistiplau del president del Consell Rector, doncs, en principi...
El fet de ser dona, creus que afectaran res a la manera de fer? O que pot suposar algun tipus de canvi. És veritat que de cara a la lectura exterior, no? Veure una dona al capdavant d'una gerència, doncs també és quelcom que de vegades, ara encara ens hi fixem, malauradament, no? Perquè no sempre passa, no? I no sé si si creu que això pot suposar res o pot suposar cap canvi, o si més no, la mirada també de l'altre pot ser diferent.
Clar, això és complicat. Jo més que sempre he pensat que són les persones, no?, les que marquen a vegades la diferència o les maneres de fer. Ser dona o home en aquest cas és un canvi, és evident. Aquí portàvem 15 anys amb una persona, amb un gerent al capdavant, un gerent que era un home. És veritat que era una persona doncs, molt humana i molt generosa i, per tant, jo crec que aquí a nivell intern dintre de l'organització no notarem massa canvi. Veurem de cara a l'exterior com és rebut el canvi. Penso que internament, per l'alternar que tenia el doctor Ibáñez, no hi haurà massa canvi.
La gerent viu al territori, em deia que viu a Sitges. Això afecta? És a dir, quan un treballa en un sector com el sanitari, no? Com podria passar, per exemple, amb el de l'educació, no? Quan un és mestre, no? I treballa al mateix territori on viu, no sé si després hi ha la possibilitat de desconnectar, no? O si hi ha una mica aquesta sensació d'estar sempre en aquest ambient de feina.
A veure, amb els càrrecs aquests, perdó, tant de les gerències com direccions, com quan ets cap de servei d'un servei, més enllà de visquis on visquis, estàs pendent sempre. Per tant, a mi viure o no a prop de l'hospital, en realitat crec que no em canviarà res, perquè si ara mateix ocupés aquest càrrec en un altre hospital i seguís visquent a Sitges, doncs la realitat és que no em canviaria la meva implicació i la meva estar pendent de l'hospital sempre, que és el que ens passa en aquests càrrecs. Sí que és cert que el fet de viure a l'hospital a prop de en el territori, no, de l'hospital que portes, és veritat que segurament hi ha una implicació personal en el fet de que realment vols, no, treballar per millorar, que això de fet m'ha passat i em passa. Jo fa molts anys que visc, no sóc de Sitges, però fa molts anys que hi visc i des de fa 10 anys treballo aquí a l'Hospital de Sant Camil. Aleshores, sí que és cert que, bueno, una de les motivacions extres per fer millor, no, en la meva feina, evidentment, va ser fer-ho bé per donar una resposta als pacients del propi territori. I això sí que és una realitat que és bueno, pràcticament incontrolable. No? És un...
Li puc preguntar si va ser abans viure al territori i treballar al territori?
Abans va ser viure al territori. Jo havia estiuejat tota la meva vida aquí al territori i fa 20 anys amb el meu marit doncs, vam decidir traslladar-nos aquí per un tema de qualitat de vida. I
el trasllat professional va tenir a veure també amb el fet de proximitat o no?
No inicialment, és a dir, va ser una mica, jo en aquell moment treballava molt lluny d'on vivia i de fet cada dia feia 150 quilòmetres per anar i venir. Em vaig anar apropant després i, bueno, i un dia em va sortir l'oportunitat de venir a treballar aquí a la UCI perquè jo sóc metge intensivista i aleshores doncs, bé, vaig pensar que era que, bueno, que no havia treballat mai a prop de casa i que ho anava a provar i de fet la realitat és que, bueno, en aquell moment sobretot amb nenes petites que tenia aleshores i de més,
la conciliació, no?
Realment va ser un fet molt important per mi el tema, no, que de la conciliació i l'estar a prop de casa, sí.
Ja per acabar, què li diria a algun estudiant que està a punt d'acabar, que ha de triar ara justament hospital per anar a treballar, què li diria per animar-lo a que vingués aquí, metge, infermera i sanitari, qualsevol del sector?
Jo els diria que realment el projecte del CESAPG, tenim un projecte engrescador a nivell assistencial, però que sobretot el que tenim és un grup de persones, de professionals, que són el nostre millor, no, el valor més important que tenim, que treballar en els nostres centres, tenim una mida de centres que són prou professionals però a la vegada prou propers com perquè la gent es pugui integrar i sentir-se a gust i sobretot que estem poc jerarquitzats interiorment i per tant tenen accés des de molt al principi a desenvolupar desenvolupar-se a nivell de carrera professional fent allò que realment els agradi. I això crec que és molt important perquè hi ha altres centres molt més grans que potser d'entrada, no, la tecnologia et pot una mica encegar pensant, és que aquí tenen unes màquines, tenen uns robots, tenen no sé què... Però potser aquella persona que acaba d'acabar ara, fins que pugui tenir accés en aquella tecnologia o en aquell desenvolupament professional, trigarà molts anys en participar en comissions clíniques, en poder participar de projectes de recerca, projectes d'investigació, d'innovació, i en canvi aquí la nostra mida fa que sense renunciar a una ambició i a una qualitat professional molt important, doncs tens aquella proximitat i és el que jo destacaria més.